de cinema en sap.niu i li agrada molt al Miquel Felipe de Cineclub Vilafranca, que tenim la sort que ens acompanyi cada divendres per presentar la cartellera i comentar les diferents gales i palmarès de premis diversos. Miquel, bon dia.
Hola, bon dia.
Venim dels Òscar. Al final et vas llevar o ho vas mirar a posteriori?
Ho vaig mirar a posteriori, perquè no n'estava segur del tot del resultat. Finalment, estava despert curiosament a les 5 del matí i em vaig mirar els resultats, que ja s'havia acabat la gala, i molt, molt satisfet de com han anat aquests últims Òscars.
Estàs content, amb aquests 5 Òscars de Nora?
Sí, sí. Sí, perquè més rara vegada passa que la pel·lícula que guanya la Palma d'Or a Cannes després acabi guanyant l'Òscar a millor pel·lícula, que es deia que en els últims 70 anys només Paràsitos i Anora han guanyat la Palma d'Or i també l'Òscar. Per tant, molt content. Molt
Són content. Els dos premis més importants, no?
Sí, 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 sens dubte, sí, sí.
I a part d'aquests 5 Òscars, prou repartit la resta, no?, el que han deixat.
Sí, sí, en les categories interpretatives, bastant repartit. Adrien Brody, millor actor, Mikey Madison, millor actriu, Kieran Culkin, millor actor secundari, Zoe Saldana, millor actriu secundària. Després també Conclave s'endú el premi a millor guió adaptat.
Havia guanyat pes les 48 hores prèvies, aquella setmana prèvia, i després ha punxat, realment.
Sí, sí, al final no ha pogut fer res contra la gran favorita, que ja ho havia guanyat. Havia guanyat també els Independent Spirit Awards i havia guanyat també els premis del sindicat de productors i els del sindicat de directors i els del sindicat de guionistes. Al final, bueno, la força d'honor era tronadora i no hi han pogut fer res per aturar-la.
Tu estàs content amb com han anat els premis. Jo estic trista per la Demi Moore. No sé si tindrà una altra oportunitat com aquesta.
Bueno, segurament no tornarà a tenir un altre paper com el de La Substància, perquè era un paper que suposava un gran retorn per la porta gran. Però, clar, és que, bueno, no sé, al final llegia per Twitter que ha viscut la trama de La Substància perquè al final han premiat amb una actriu jove en comptes de donar-li el premi amb
ella. Tal qual.
Però al final és el premi a millor interpretació i, clar, tu compares la interpretació de Demi Moore, que és notable, amb moments de Nora, com per exemple una escena que passa en un menjador, i no dic res per no fer spoilers, o l'escena final que passa dintre d'un cotxe, i tampoc dic res més per no fer spoilers, i la interpretació de Mikey Madison és extraordinària. O sigui, jo crec que aquí el premi a millor actriu és totalment merescut.
Amb el Miquel vam fer porra del que li agradaria, no del que podia acabar passant, déu-n'hi-do, dels encerts que has tingut. Però qui està pendent de com ha anat són totes aquelles persones que han jugat, que han participat a la travessa dels Oscars de Cineclub Vilafranca, amb més premis que mai, i aquest diumenge sabran com els va, no?
Sí, sí, aquest diumenge a les 7:30 es fa projecció de Nora en versió original, i hi haurà, es farà prèviament un sorteig per saber qui és el guanyador d'aquesta travessa dels Oscars, que entre altres premis incluïa un any de soci gratis i diversos premis més en col·laboració amb altres entitats, amb el Casal, amb els Castellers de Vilafranca, amb el Teatre Cal Bolet. Vull dir que aquest diumenge es farà una sessió especial on es farà un sorteig entre els finalistes i es decidirà qui és el guanyador.
Clar, segurament s'haurà de fer sorteig, no? Hi haurà més d'una persona que ha encertat.
Sí, sí.
Això serà diumenge. Anem a tafanejar la cartellera perquè les pel·lícules continuen arribant, continuen estrenant-se bones propostes. I amb quin arrenquem avui?
Doncs amb Mickey 17.
Nada me iba bien, así que decidí dejar la tierra.
¿Quieres ser prescindible? ¿Ha leído la documentación?
Sí. Debería haberla leído.
Eso es, Mickey. Coge aire, llena los pulmones. Imagina que hay un virus desconocido en el aire y que estás
tragando todas las partículas microscópicas que flotan alrededor.
Todos los virus.
Muy bien.
Sí que había un virus desconocido en el aire. Uno letal.
Hasta mañana.
Compañeros colonizadores, prácticamente todos y cada uno de vosotros pasaréis a la historia.
Me han tenido explotado, dándome una misión tras otra.
¡Eres un prescindible! ¡Estás aquí para que se prescinda de ti!
Me volvían a imprimir cada vez que moría.
Del director de Parásitos tenim aquesta setmana Mickey 17, o Mickey 17.
Sí, sí, la nova pel·lícula de Bong Joon-ho després de, com dèiem abans, guanyar la Palma d'Or i l'Òscar a millor pel·lícula. Per Parásitos va guanyar també l'Òscar a millor direcció, l'Òscar a millor guia original, l'Òscar a millor pel·lícula estrangera. Vull dir, va ser una pel·lícula que va arrasar a tot el món.
Sorprenentment.
Sorprenentment, sí, perquè a més va ser la primera pel·lícula no rodada en anglès que va guanyar l'Òscar a millor pel·lícula. Per tant, vull dir, o sigui, ara Bong Joon-ho, després de 4 anys, des d'aquella gala dels Oscars, torna amb una pel·lícula que, bueno, que emmarcada dintre de la ciència-ficció, que parla, doncs, d'un home que forma part d'una expedició enviada a un planeta glaçat per colonitzar-lo, que, bueno, que és un clon que, bàsicament, es dedica a fer missions perilloses, i amb cadascuna d'aquestes missions mor i la seva consciència és traslladada a un nou cos idèntic a l'anterior amb la majoria dels seus records intactes. Llavors, un dia hi ha un accident que és que, bueno, se'l dona per mort i resulta que unes criatures li salven la vida.
Una mena de cucs.
Sí, sí, una mena de cucs així amb tentacles i d'això. I bé, i bueno, ja acaba havent dos Mickeys, el Mickey 17 i el Mickey 18, que és, i bueno, aquest seria més o menys una mica el punt de partida d'una pel·lícula que, bueno, que es comentava que el cinema de Bong Joon-ho sempre havia denunciat els efectes socials, polítics i mediambientals del capitalisme, i aquesta pel·lícula, doncs, no és una excepció, amb un Mark Ruffalo que es veu que és la versió de Donald Trump.
Molt sobreactuat, no?
Sí, 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 però a més també es veu que és un personatge que té uns seguidors amb les gorres vermelles, que Bong Joon-ho deia que no s'havia inspirat en líders polítics actuals, sinó en els líders polítics del passat, perquè la història al final sempre es repeteix. Però tot i així es veu que és impossible no reconèixer el Trump perquè té la seva mateixa cara, els seus mateixos morros, vull dir que...
Calcadet.
Sí, sí. I bé, i doncs, bueno, té tocs de comèdia aquesta pel·lícula, perquè es veu que aquí Robert Pattinson desplega tota la seva vis còmica i es destaca que és un divertiment bastant divertit, un blockbuster bastant, bastant entretingut i bastant divertit.
Els pros, segons la crítica, els efectes especials, sobretot aquests cucs, els personatges secundaris, molt ben construïts, hi ha Toni Collette, Naomi Aki... I també, molt, molt recomanable, prestar molta atenció a l'inici de la pel·lícula amb un entregadíssim Robert Pattinson.
Sí, sí.
És Mickey 17, però tenim més històries.
Presents.
Aquí hay una presencia. Está intentando entenderte y siente una conexión contigo.
Quin mal rotllo que dona aquesta presència, que no veiem, només intuïm, però ja et deixa tensa.
Sí, sí, és una història de fantasmes, però aquí el fantasma som nosaltres, perquè és una pel·lícula narrada des del punt de vista d'aquesta presència que dona nom al títol. I veus, bueno, bàsicament la càmera levita i és com si el públic mateix fos el fantasma, és a dir, està narrada d'aquesta manera per Steven Soderbergh, que és el director de ni més ni menys que Sexo, Mentiras y Cintas de Vídeo, Traffic, Ocean's Eleven i Erin Brockovich. I, és a dir, un currículum brutal, i escrita per David Koop, que és el guionista de Jurassic Park, la primera, de Spielberg.
La bona.
Sí, sí, bueno, n'hi ha d'altres que de les seqüeles encara n'hi ha alguna que està, és prou reivindicable, però la millor, sens dubte, continua sent la primera. Spider-Man, la primera també, la de Sam Raimi, i Mission Impossible, la primera també, la de Brian De Palma. I va, doncs, d'això, d'una família que es trasllada en una nova llar i comencen a experimentar fenòmens inexplicables, però la novetat, bàsicament, és que això, que en aquest cas estem davant de... Bé, la presència en aquest cas som nosaltres, i és això, i bàsicament anem seguint la història d'aquesta família, però des del punt de vista del fantasma i en la línia de una de les millors pel·lícules dels últims anys, jo crec, que és A Ghost Story, de David Lowery, que és una pel·lícula que si algú no l'ha vist la recomano moltíssim, que també és una història de fantasmes narrada des del punt de vista del propi fantasma. I si se li posa algun pro amb aquesta pel·lícula és que el guió no està tan a l'altura de la proposta formal, però tot i així es veu que val molt la pena.
Què diries que pesa més, el terror o el suspens?
Una mica més el terror, potser, però es veu que es combina bastant amb el drama familiar, també.
Magnífic exercici d'estil i de narració, i diuen, per ser una pel·li experimental, és bastant atractiva i entreté. Presence de Steven Soderbergh. Anem pel blockbuster, pel hit de la setmana.
Lee Miller.
Usted debe de ser Lee Miller.
Estamos en zona de guerra, coronel. Con Lee bastará.
Vale, Lee. No mandamos a mujeres al frente.
Pues es un problema. Ya estoy aquí.
Bienvenida a la revista Vogue.
Hola, tengo que hablar con usted sobre el trabajo.
Audrey Withers. Sí, es conmigo.
He visto tu trabajo fotográfico. Es impresionante. ¿Te desagrada que te cuestionen? Sobre todo cuando sabes que te equivocas. Tienes secretos. Muchos. Que jamás compartes.
No me equivoco.
¡Esa es Billy!
Sucedió muy lentamente. Pero fue como de la noche a la mañana. Nos despertamos una mañana y Europa estaba en guerra.
Acceso únicamente para mujeres militares.
Yo solo quiero hacer mi trabajo. ¿Por qué unos hombres pueden decidir cuál es? Me voy al frente.
La guanyadora d'un Òscar, Kate Winslet, es posa a la pell de la fotògrafa de guerra, Lee Miller, en aquest biòpic.
Sí, sí. Un biòpic que parla bàsicament de com va començar com a model per la revista Vogue. I després, bueno, cansada de ser l'objecte de totes les mirades, va decidir anar-se'n a la guerra i treballar com a corresponsal de guerra durant la... Bé, com a fotògrafa de guerra durant la Segona Guerra Mundial, per la mateixa revista Vogue. I bé, i el seu talent doncs, va donar algunes de les imatges més icòniques del segle XX i va canviar per sempre la fotografia de guerra, mostrant doncs, això, les víctimes i les seqüeles de la guerra, que era una cosa que fins llavors encara no s'havia vist mai.
Hi ha una fotografia molt icònica de Lee Miller que... està dins la banyera d'Adolf Hitler, es va despullar i es va banyar i es va fer fotografia.
Sí, sí, correcte. I a més en aquesta pel·lícula surt aquesta imatge perquè es parla també de l'amistat que va tenir amb el fotògraf David Sherman de la revista Life, que és justament qui li va fer aquesta fotografia a la banyera dintre del pis d'Adolf Hitler a Múnich. Per tant, vull dir, cobreix bona part de la seva vida, aquesta pel·lícula.
Com està Kate Winslet? Com funciona la trama?
Bé, doncs es veu que fa una interpretació a l'altura, vull dir... Sí, bueno, sens dubte fa una interpretació, una interpretació destacable.
I la pel·lícula funciona? Acaba d'arrencar o no?
Prou bé, pel que diuen, sí. Jo crec que valdrà bastant la pena.
Una Kate Winslet que ha estat molt implicada perquè no només és la protagonista, sinó em sembla que és productora i que hi va posar força diners.
Sí, sí. No, bueno, no estava al cas d'això, però sí, sembla que sí que va estar bastant implicada. A més, aquesta pel·lícula també ha estat en un calaix durant bastant de temps. Però sí, vull dir, Kate Winslet ha posat de la seva part per poder fer la pel·lícula.
Per cert, que coincidint amb l'estrena de Lee Miller, del biòpic, a Barcelona, en una sala que es diu Foto Nostrum, s'exposen justament un centenar de fotos de Lee Miller. És una bona oportunitat per complementar el visionat de la pel·lícula amb fotografies amb el treball de Lee Miller. I anem per altres històries.
Tardes de Soledad.
Thank you. los antiguos, la música.
Pensando y sí. ¿Por qué no me ha pasado nada?
És la pel·lícula sobre la tauromàquia d'Albert Serra, que ha estat admirada i criticada a parts iguals.
Sí, sí. Abans de l'estrena a Sant Sebastián, el Pacma va voler vetar la projecció de la pel·lícula i tot i així va acabar guanyant la Concha d'Oro millor pel·lícula del festival. I bé, ara recentment ha rebut el Premi Nacional de Tauromàquia, entregat a mans del PP, que a mi em sembla que no ha entès la pel·lícula. Perquè bueno, és una pel·lícula que no s'arriba a posicionar en cap moment.
No es mulla, no, del tot, l'Albert Serra?
No. O sigui, és totalment ambigua. És el que comentava amb uns amics després de veure-la, de que un taurino de tota la vida pot pensar això és espectacular, mentre que un animalista pot pensar això et fa patir, saps? Llavors, vull dir, és això, és una pel·lícula que pot generar, ho deien, que pot generar descontent tant entre taurinos com entre animalistes.
O sigui, com a espectador ets lliure d'interpretar-la, no? D'agafar un camí o l'altre.
Sí, correcte. Ja cap al final et comences a plantejar, també vols dir que aquest home no sent una mica de compassió per la bèstia, però, bueno, al final l'interpretes el que vols, vull dir.
Si hi ha un pro, és la durada, potser?
No.
No se t'ha fet llarga?
No, què va.
Més de dues hores.
Sí, més de dues hores, i a més no es parla en cap moment de la vida d'Andrés Rocarrey, que és aquest torero amb qui retrata...
El protagonista.
Sí, no es parla en cap moment, només el veus posant-se el traje de luces, desvestint-se, de més, no, només veus... La tauromàquia, l'home contra la bèstia, i a més de molt a prop, filmat amb un teleobjectiu. Però és que, bueno, o sigui, no es fa llarga. A mi personalment no se'm va fer gens llarga.
Recomanable per una tarda plujosa?
Bueno. El cine d'Albert Serra sempre és difícil de recomanar perquè és radical, però sens dubte és un pel·lícula en tremendo, aquesta.
És art?
Totalment.
Sí. Encara tenim un parell d'històries més. Anem per la penúltima.
El dia que la Tierra explotó, una pel·lícula de los Looney Tunes.
Durante generaciones, reímos con ellos. Lloramos con ellos. Y les vimos crecer. En 2025 volverán a la gran pantalla como nunca antes.
Lucas. Uy, lo siento.
Són el Pato Lucas, el Porky i tota la colla dels Looney Tunes que per primera vegada tenen pel·lícula totalment animada, al 100%.
Sí, és la primera pel·lícula animada en 2D que s'estrena dels Looney Tunes. O sigui, íntegrament animada en 2D, perquè si no comptem Space Jam, que barreja una mica l'acció real i l'animació, aquesta és la primera animada en 2D que s'estrena a cinemes. Per tant, bueno, és una pel·lícula de ciència-ficció sobre Porky i el Pato Lucas, que descobreixen un complot alienígena per controlar les seves ments i han de salvar el món, amb diverses referències a clàssics de la ciència-ficció des dels anys 50 fins avui. Es comentava la invasió de los ultracuerpos, la guerra de los mundos, Star Wars o Armageddon. I és una pel·lícula que barreja humor absurd, acció incessant i una banda sonora rica en matisos que marca el compàs de la història, gaudible tant per petits com grans i que pot agradar tant als que coneixen els Looney Tunes de tota la vida com amb les noves generacions de nens que no han crescut amb aquests personatges.
Jo crec que dura al cine uns quants nostàlgics, dels Looney Tunes.
Sí, sens dubte.
Diu el diari Ara que és una reivindicació sincera d'uns personatges que, amb mig segle de vida, es resisteixen a deixar de tenir gràcia el dia que la Tierra explotó. I l'última proposta que ens dus?
Gran Tour.
Querida Molly, una inesperada viagem de treball obrigou-me a deixar Rangoon. Não desagradava o contratempo, olhei a minha vontade. Desculpa. Muito amor, Edward.
Miss Singleton, conte-nos o que veio aqui fazer o grande tour.
Rangoon, Singapura, Bangkok, Saigão.
Vim para me casar.
Um homem veio de Londres para se casar comigo, mas eu perdi a coragem e fugi.
Abandonou-me no cais e embarcou para Singapura. Vou atrás dele.
Ismael, como é, seu amor?
Já não o vejo há tanto tempo.
Atrai-me esta vida.
Una pel·li molt especial per acabar aquest gran tour.
Sí, sí. Com a anècdota he de dir que el director ens va enviar una salutació quan vam reobrir el cinema Kubrick, el juny del 2022.
Que maco.
Sí, sí. És l'última pel·lícula del director portuguès Miguel Gómez, que va dirigir una pel·lícula que a mi personalment m'encanta, que es diu Tabú, que és una història d'amor filmada en blanc i negre, un melodrama. I aquesta pel·lícula doncs, ve a ser com una mena de seqüela espiritual de Tabú. És a dir, és la història d'un home que és funcionari de l'Imperi Britànic. Està ambientada al 1917. I bé, i és un home que fuig de la seva promesa el dia que aquesta arriba per casar-se. I la seva promesa, en comptes de quedar-se com la nòvia plantada, què fa? Doncs decideix anar-se'n a l'Àsia, que és on ha fugit el seu marit, a buscar-lo.
Fa tot un tour.
Sí, sí, fa tot un tour per tota l'Àsia. I bé, i és una pel·lícula que el mateix passa del cinema d'aventures i del melodrama i lo fantàstic fins a ser un documental de l'Àsia en aquella època. Una de les millors pel·lícules que vaig tenir la sort de veure al passat Festival de Cannes, sens dubte. I bé, i una altra pel·lículon, juntament amb Tardes de Soledad, d'Albert Serra.
Sí, diuen de Grand Tour, que és una pel·lícula pels que segueixen creient en la singularitat inalienable de l'experiència cinematogràfica, ho diu Fotogrames. També recomana que t'abandonis a la pel·lícula, és tot una oda a la bellesa elegant i íntima. I acabem, Miquel, passant pel Kubrick i per la Sala Sesí i repassant la cartellera, que hi podem veure.
Sí, doncs Anora estarà novament al Kubrick a partir d'aquest divendres, a partir d'avui mateix, que ja es va fer de dijous divendres a la Sala Sesí en versió original, però la recuperem ara que ha guanyat els Oscars. Després, Mickey 17 es farà al Kubrick també, possiblement a partir del 21 de març, ho hem d'acabar de tancar la programació. Lee Miller es farà a la Sala Sesí de cap de setmana, a partir del 21 de març o del 28, encara ho hem d'acabar de decidir. Tardes de Soledad la farem al Kubrick també perquè s'ha de veure en una pantalla ben gran i amb un bon so. El dia que la Terra explota, una pel·lícula de los Looney Tunes, també la farem al Kubrick, perquè tenim bon contacte amb la gent que la porta i bueno, ja ens van dir que la podíem fer quan tinguéssim un forat. O sigui que la farem d'aquí poc, aquest mes. I Grand Tour també s'ha de fer, sens dubte, a la Sala Sesí de dijous divendres en versió original.
Fantàstic, gaudirem del cinema.
Sí, sí, us esperem aquesta setmana al Kubrick amb Anora i amb Policán i el documental de Velázquez el dilluns. I a la Sala Sesí, avui a les 9, última sessió de Saturno, i al cap de setmana El secreto de l'orfebre amb Mario Casas i Michel Jenner.
Gràcies, Miquel. Bon cap de setmana.
Bon cap de setmana. Let's make a new start. The future is ours to find.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, comencem un nou flash informatiu per explicar-vos que les obres del nou CAP de Santa Margarida i els Monjos podrien començar aquest any. L'alcaldessa Esther Marmaneu s'ha reunit aquesta setmana amb Alba Brugués, gerent de la Regió Sanitària Penedès i directora dels Serveis Territorials de Salut a la regió, per repassar precisament algunes de les necessitats del municipi i visitar els terrenys on s'ha de construir el nou centre d'atenció primària, a la cantonada entre l'avinguda de Cal Rubió i el carrer Eugeni d'Ors. Brugués ha anunciat que els treballs podrien iniciar-se el darrer trimestre d'aquest any o a principis del vinent. A la reunió, l'alcaldessa ha exigit també el retorn immediat del servei de ginecologia al Cap dels Monjos per atendre els serveis bàsics de salut per a les dones. A la trobada han participat també la regidora d'Obres i Manteniment, Filo Martínez, la de Salut, Neus Hernández, i diferents tècniques d'ambdues administracions. L'Ajuntament de Calafell convoca un mes d'activitats per sumar-se al 8 de març, el Dia Internacional de les Dones. Hi haurà exposicions, cinefòrum i xerrades, entre d'altres. També hi haurà una marxa violeta entre Calafell i Cunit. Aquesta varietat permetrà abordar molts dels problemes que pateixen les dones arreu del món. La tinent d'alcalde de Drets Socials, Helena Rubio, recorda que aquesta és una data d'homenatge al moviment feminista, però també de reivindicació, i afegeix que hem de continuar denunciant les discriminacions, no tan sols en el mercat de treball, segregació horitzontal i vertical, bretxa salarial, sostres de vidres i també terres enganxifosos. També diu les discriminacions estructurals que patim les dones pel fet de ser dones. Avui divendres a les 7 de la tarda la Biblioteca Municipal acull la presentació de l'obra Brots i escorça, guanyadora de la desena edició del Premi Literari Celler de Lletres, una iniciativa impulsada per l'Ajuntament de Sant Sadurní per dinamitzar la creació de novel·la al voltant del món de la vinya i el vi. L'acte comptarà amb l'autora de l'obra, la jove sadurninenca Júlia Gomà, graduada en Estudis Literaris i que ja ha publicat un conte infantil sobre el groc en homenatge a la filoxera, i la novel·la juvenil L'Embalat. Brots i escorça explica la història de la Maria Parella, que torna al Penedès per revitalitzar el celler familiar. Haurà de reconciliar-se i resoldre les tensions amb el seu avi, un home relat a les tradicions, i amb el Pau, un amic d'infantesa que encara ocupa un lloc en el seu cor. I acabem explicant-vos que el Servei de Turisme de l'Ajuntament de Vilafranca ha posat en marxa una nova temporada de visites guiades per donar a conèixer el patrimoni històric i arquitectònic. La primera es va fer diumenge al campanar i la teulada de la Basílica de Santa Maria, en una visita que permet conèixer tant l'icònic campanar com les entranyes de la mateixa basílica, tot passejant per alguns espais de la teulada. Les visites a Santa Maria es fan el primer i segon cap de setmana dels mesos de març, abril i maig, i aviat també s'iniciaran les visites a un dels espais singulars de la vila, al cementiri, tant amb la visita diurna com també amb la visita nocturna teatralitzada.
Penedès en xarxa.
Passen 4 minuts de 11:45. L'escriptor riudevillenc Jordi Romeu està immers en la gira de presentació del seu darrer llibre, L'últim transhuman, que va guanyar el tercer Premi Narrativa Ciutat de Reus. Avui fa parada a Ràdio Vilafranca per parlar-nos de la novel·la, de la gira, de l'ofici d'escriure i també de pastor. Jordi, bon dia.
Bon dia.
Continues compaginant la teva feina de bomber amb l'escriptura, però ja portes mitja dotzena de llibres de ficció, amb uns quants premis, d'altres de no ficció i d'història. No sé si estàs en aquell punt de si goses plantejar-te, dedicar-te de ple a l'escriptura.
No m'ho plantejo de cap manera.
De cap manera,
de
que t'acceptiu.
Sí, perquè llavors patiria massa. És a dir, a casa som molta gent i necessitem entrar de flux, diguéssim, monetari mensualment, i l'escriptura et pot donar certes alegries, però és evident que viure'n és molt difícil i voldria dir, significaria posar-hi moltes més hores de les que hi poso, i això em trauria, em restaria de la família. Per tant, no m'interessa.
No és el camí al qual aspires.
No.
Ni més endavant?
Ho veig molt, molt difícil. Amb el tema de l'escriptura, el que passa és que les possibilitats són molt limitades. És a dir, hauries de vendre realment molts llibres per viure de l'escriptura, i el que fan molts escriptors a vegades és combinar l'escriptura amb altres feines, sobretot periodisme.
O classes,
però ja no és tan tard, no està tan relacionat amb la feina de l'escriptura. Fer de periodista en el sentit de fer columnes d'opinió o col·laborar amb alguna empremsa o el que sigui, que potser sí que està més com pensat, no?, o com més a prop de l'escriptura, és una possibilitat, però significa també una feina de molt de treball intens, perquè t'has d'exprema, no?, el cervell per poder produir també coses que potser a mi no m'interessarien tant. No? A mi m'agrada escriure ficció, sobretot, si treballar algun tema d'història, però posar-me en temes d'opinió i tal, si m'hagués de suposar un estrès afegit, potser no en tinc ganes. Llavors, tinc molt clar que la meva feina m'agrada, i a mi m'agrada fer de bomber, i em dona molta flexibilitat i moltes satisfaccions, i alguns disgustos també, però bueno, ja forma part de la feina.
Ja és això, no?, la vida.
Però em dona una seguretat econòmica que no em donaria l'escriptura i, per tant, no m'ho plantejo.
I et dona també llibertat a l'hora d'escriure?
Sí, em dona llibertat perquè tenim... O sigui, les hores que treballem són les hores que toquen, és a dir, treballem tantes hores com tothom, però el tenir-les agrupades en guàrdies de 24 hores ens dona més flexibilitat després. A fora tenim... Nosaltres fem un horari de 24 hores seguides de treball a la caserna, al parc, però després tenim 3 dies de descans, val? Per recuperar-nos de les 24 hores si hem estat treballant 24 hores a peu de carrer. Per tant, tenim 72 hores que ens permeten fer altres coses si la guàrdia ha sigut més o menys tranquil·la. I, per tant, això em dona aquesta flexibilitat que em permet escriure, estar per la família i fer una miqueta de tot.
Llibertat econòmica, de temps, tot,
exacte,
no?
Econòmica, de temps, sí. I també de...
Intel·lectual, no? Que deies, també, per poder concentrar, no?, quan, exacte, estàs escrivint.
Sí, també et dona... això, aquesta tranquil·litat et permet crear, no? Perquè, si no, la creació també necessita aquest espai, no?, tranquil, i que no tinguis altres preocupacions, perquè, si no, al final també et frena. I sí, evidentment, aquesta feina m'ho dona.
Molts dels teus llibres, la meitat potser, han estat premiats. És vital per poder publicar?
No és vital, però et dona un impuls. És a dir, jo vaig començar a publicar precisament en premi.
Sí, tot i vas que, debutar en premi.
Sí, vaig debutar en premi, tot i que ja tenia un contracte
els
firmat.
Pels puestos.
Els Petonets pels Puestos. Em van donar premi a l'Ametlla de Mar i va ser el primer llibre que vaig publicar, tot i que ja tenia un contracte firmat per un altre llibre, que va ser el Descalça, que va sortir després del premi. Si no hi hagués hagut el premi, jo hagués tingut la sort de poder publicar ja amb editorial, és a dir, sense haver de jo posar diners, que ara mateix hi ha gent que sí que ho fa. I això em ha donat peu a continuar, no? El primer va ser amb el premi, vaig publicar un altre, el tercer va ser altra vegada amb premi, per tant, un altre impuls, en aquest cas el Premi Cat d'Andorra, d'Honor de Poble a Poble, que era un llibre de contes. Després vaig tornar a publicar sense premi, no?, com a continuació d'aquest altre llibre, també amb la mateixa editorial, que en aquest cas va ser Pagès. I d'aquí va sortir la resta de llibres, Terra de Marca, Germans de Guerra, i ara aquest últim, que és l'últim transhumant, que també va ser un premi a Reus, que a més estic molt orgullós perquè penso que és un llibre que ja he anat a buscar una miqueta més que l'entreteniment, no? La resta de llibres també, eh? Hi ha aquesta part d'història que a mi m'agrada transmetre, que la gent pugui aprendre, que conegui el seu entorn, el seu territori, però penso que en aquest hi vaig posar alguns elements que hi afegeixen un to diferent. És a dir, ja en parlarem del llibre,
entrarem,
segurament,
sí,
no?
Hi entrarem.
Però aquí reivindiquem altres coses. Reivindiquem el comerç de proximitat, per exemple. Reivindiquem l'impuls del territori a través de l'economia de base dels pastors, però també de les carnisseries, bé, de tot un sistema...
Aquest ofici que desapareix.
D'un ofici que sembla que vulgui desaparèixer, però que és molt present,
les
també.
Les drogues.
Un altre apartat, que és el tema de les drogues dels anys 80, no?, en pobles petits, aquí el Penedès,
aquí el Penedès
o el meu
van
poble.
Fer estralls.
Que van fer estralls.
Sí, sí.
No, també hi podem entrar després una miqueta més, però després també, no ho sé, la llengua de la Cerdanya, no?, que també hi ha una part molt important en aquest llibre que hi apareix i que per mi també hi dona un to diferent, i dona un valor diferent que no tindria només la trama. No? Doncs tots aquests elements barrejats que fan un cúmul de valors que per mi són importants transmetre a través de la literatura, i per tant que crec que és el que ha anat sumant, no? La meva literatura va començar com una cosa com més d'entreteniment, sí, i a més m'ho vaig passar molt bé fent-ho, i la gent disfruta els llibres llegint-los. Sí, poder sí, no? Petonets pels Poesos era una comèdia al final, no? Descalça sí que hi era com més profund. Descalça ja parlava d'oficis que s'havien perdut, no? Parlava de les eines i de les feines del camp als meitat segle XX, que hi han anat desapareixent, i per tant també hi havia aquest valor també d'aprenentatge. Però després l'Honor de Poble a Poble és també entreteniment, no? El Gran Salt d'en Clarinet també és una novel·la així també entretinguda i una mica comèdia, i per tant també és de passar-ho bé. No, i això, la literatura aquesta ha anat evolucionant. Vam entrar en Terra de Marca, amb el Jaume Font, que ja també és una literatura d'història també, no? És una novel·la històrica i, per tant, explica fets històrics i, per tant, també ens ajuda a aprendre. Germans de Guerra, el mateix, no? Una miqueta també és una novel·la històrica que explica fets molt, molt importants que van passar aquí al territori. I aquest ja és aquest altre, no? Això, anar
un
afegint,
pas més endavant.
Un pas més endavant, com una evolució, com un posar algun valor més que penso que la literatura també ho ha de portar.
I quan comences a escriure L'últim transhumant, negre sobre blanc, totes aquestes idees les tens presents o van venint sobre la marxa?
Bé, clar, és que tot depèn del mètode que facis servir. En el meu cas ja hi eren presents, i en el moment que començo a escriure, i escriure em refereixo a la trama, o sigui, ja escriure frases, escriure frases que quedaran en el llibre, ja està tot pensat. És a dir, ja tinc una trama estructurada, ja sé quins elements vull que hi surtin, sé com són els personatges, sé que vull parlar de la llengua i ja he buscat la informació per aplicar-ho en el text. Per tant, tot això que hi vull posar ja ho tinc a punt, no? I després l'únic que haig de fer és desenvolupar-ho en frases boniques, no? Perquè s'entenguin a la primera, perquè flueixin, perquè tinguin ritme, perquè, exacte, no? Aquesta, l'estructura ja està pensada, però després a l'hora de plasmar-ho en el paper tu necessites que allò quedi bé, no? Que s'entengui bé, que sobretot això penso que és una cosa que els escriptors hem de treballar-ho bé, que és que s'entengui a la primera, que allò que expliques el lector només llegint-ho ja entengui el que li estàs dient, que no hagi de tornar enrere, que diguis, hòstia, com ho ha dit això per entendre-ho? I per tant això és la feina que fas quan estàs escrivint les frases que sortiran en el llibre, però tot l'altre jo en el meu cas ja ho tinc a punt.
I curiositat, sobre l'ofici d'escriptor, aquest croquis inicial, aquesta estructura que tu dius que ja tens clara quan comences a escriure les frases, és mental? Hi ha un croquis a l'ordinador?
D'entrada és mental i després va per escrit. Tinc tota una colla d'excels amb l'estructura feta, primer com més general, després més concreta, una escaleta, o sigui, el projecte... El producte final és una escaleta amb totes les escenes on sé quins personatges hi surten, què els hi passa, d'on te venen i on te van. Per tant, és realment una estructura ja molt clara. I després l'únic que haig de fer és escriure l'escena aquella, les 30, 35, 40 escenes que tinc preparades, escriure-les de forma literària perquè sigui atractiva.
Sempre treballes així?
Habitualment,
sí. O algun llibre s'ha t'escapat?
No, els primers llibres no van ser així. Dels que no tinc publicats encara n'hi ha un que va sortir realment molt, va fluir molt perquè, sí, a més a més el vaig escriure com molt ràpid, que és el que de fet vaig anar al Premi Josep Pla, que va ser finalista. Aquell llibre que vaig presentar allà va ser un llibre que va fugir una miqueta de tota aquesta estructura i va sortir com molt més fàcil. També era perquè és una història més lleugera, també una comèdia, bueno, no, em queia més a prop perquè parlava d'un xicot de 40 anys i jo fa 4 dies que tenia 40 anys i per tant m'era molt més fàcil escriure-ho i parlar-ho, no? I per tant va sortir una mica diferent, però en general i sobretot aquests llibres de novel·la històrica, no? Que necessites fer una feina de documentació, de treball previ molt important perquè després les coses surtin bé, que aquestes sí que les tinc molt estructurades.
Ara estava pensant, què passarà amb aquesta novel·la que va quedar finalista al Pla? Veurà la llum?
No sé què en faré. Algun dia veurà la llum. No tinc cap pressa, però tampoc tinc clar que en aquest cas Edicions 62 la vulgui publicar, perquè jo no sóc ningú. I llavors no sé si faig el perfil d'escriptor d'Edicions 62. Això hauran de decidir ells. Ja vaig parlar amb l'editora, vam quedar que ja en parlaríem, però no ho sé. Això, ara mateix està en les seves mans, ells tenen un any per decidir
què volen fer. Ells tenen opció
a
decidir-ho,
sí. Si tenen poden. Tenen opció preferent durant un any, perquè això és el que posa les bases del premi, i quan hagi passat un any, doncs hauré de decidir què faig. Si busco editorial, que suposo que en trobaria alguna que
ja estàs donant
disposada.
Per fer que diran que no.
Jo d'entrada penso que diran que no, però si em senten des d'aquí, que no s'ho prenguin malament, però bueno, que no passa res, que... De fet, des que vaig començar he publicat en moltes editorials, 4 diria jo, no? Va ser amb Cossetània, amb Pagès, amb Gregal, ara amb Viena, però també amb F2, per tant són 5 editorials diferents. I com podeu veure no sóc home d'una sola editorial.
No et cases, no?
No em caso amb ningú. Però també perquè les circumstàncies han anat així. Vull dir, si em hagués agafat un editorial i tot el que hagués anat presentant m'ho hagués anat publicant, doncs segurament ho hagués fet. Però també el presentar igualment les novel·les a premis, normalment els premis ja estan destinats a una editorial, és a dir, quan es fan les bases ja diuen en quina editorial es publicarà. Per tant, és fàcil que canvis d'editorial si et presentes el premi, ja ho saps quan hi vas.
Anem a l'últim, Transhumant, on uneixes el Penedès amb la Cerdanya, amb Llívia, dos territoris amb els quals tens un vincle fort.
Sí, 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 clar.
Tu ets penedesenc, però soc també has viscut a la Cerdanya.
I soc pirinenc d'adopció. Em vull considerar pirinenc d'adopció, però és evident que no arribo... no sé si arribo en el nivell mínim per ser considerat pirinenc. He viscut molts anys entre la Cerdanya, l'Urgell, aquestes dues comarques són les que m'han acollit durant més temps. D'entrada, quan era més jove, vaig estar sent director d'una estació d'esquí de fons a Lles de Cerdanya, i això va fer que tingués com una vinculació molt estreta, també, perquè, bueno, ja tens... al final és poca gent, i la gent que treballa en l'esquí de fons som també quatre, i, per tant, hi havia molta vinculació amb la gent del territori. I després, ara que ja no hi he treballat, igualment hi he continuat anant. Vaig estar visquent a Llívia 3 anys seguits amb la família, cosa que és molt diferent de viure i quan ets jove i tens llibertat i pots fer el que vulguis. I sempre m'ha atret molt la muntanya i m'agrada molt. I de fet, hi pugem tot sovint, gairebé cada cap de setmana, sobretot ara a l'hivern, que es pot esquiar, esquí de fons. També això vull puntualitzar, que no és el mateix que esquí alpí, que encara que tant en tant en fem. I sí, m'hi sento molt vinculat i a més, quan hi vaig estar visquent aquests 3 anys seguits, que és el que, diguéssim, el que em va permetre treballar llibres com aquest de...
El vas escriure aleshores?
Aquest el vaig escriure allà. Sí, sí, allà vaig entrar en contacte amb gent de la zona que treballava de pastor, amb gent que havia sigut família de carnissers, que tenien ramat... O sigui, realment... En aquest llibre transmeto moltes coses que vaig trobar allà, no? Que vaig aprendre, perquè jo no soc pastor, no he sigut mai pastor, tot i que a casa teníem bestiar i havíem tingut cabres i ovelles, però no em considero que fos pastor. I allà vaig aprendre una mica l'ofici, em van explicar com ho feien, vaig visitar els llocs on anaven, vaig visitar les pastures de Llívia, que precisament... És una circumstància una mica especial, també, perquè Llívia, com ja sabeu, és una vila que està dintre de territori francès, malgrat que és administració espanyola. I dic així, francès i espanyol. Ens podem dir, no, Catalunya Nord, Catalunya Sud. Sí, però al final qui mana allà
és l'estat.
L'estat és francès i l'estat espanyol. La realitat és que la frontera és molt difusa, val? Encara que a vegades intentin marcar-la més, tant un estat com l'altre.
I més amb un ramat, no?
I més amb un ramat, evidentment. El ramat passa i no saps si estàs a un costat o a l'altre, només perquè hi ha unes fites. I el que té Llívia és que les seves pastures, al seu territori, no hi ha espai, i llavors el que van fer en el seu moment és comprar una part de territori de les Bulloses, que és un espai natural que hi ha més amunt de Llívia, que és estat francès, i van comprar les pastures allà, i allà és on te van a pasturar actualment principalment vaques i euques. No hi pugen ovelles. Hi ha algun ramat d'ovella, però no són de Llívia. I ara potser estic fallant aquí, perquè ara mateix no estic segur que hi hagi algun ramat a Llívia que sigui de dintre del territori de la vila de Llívia. No, ara jo crec que no, però potser vindria algun expert en transhumància, com el Joan Rovira, i em diria, sí, que hi ha...
Puntualitzar.
Que ens ho podria puntualitzar. Ara ja dubto molt, perquè el que he descobert, ara que estem fent la promoció de l'últim transhumant, és que hi ha molts pobles que tenen ramat. És a dir, abans tots els pobles hi havien ramat, a gairebé tots els pobles hi havia escorxador, que és un element clau per entendre per què la ramaderia ha anat baixant, perquè cada vegada hi ha menys...
S'han anat tancant els escorxadors,
perquè els escorxadors...
Aquí al Penedès també?
Sí, exacte. Abans gairebé a tots els pobles hi havia escorxador i els ramaders de la zona portaven els animals allà a escorxar. Les condicions administratives han anat canviant al llarg del temps, s'han fet molt més rígides... Ha arribat un moment que els escorxadors, si no complien les normes que marcava la Comunitat Europea, es tancaven, i per tornar-los a obrir era molt difícil. De fet, parlant amb la carnisseria de Cal Cisco de Torrelavit, que són ramaders de tota la vida i tenen carnisseria de fa molts i molts anys, em van explicar que el Cisco Esteve, que és el pare, diguéssim, o sigui, el que té, el que porta el ramat actualment i que el té al Pla del Penedès, van crear un escorxador entre diferents ramaders del Penedès, que no sé exactament on el van posar, però el van crear, el van construir, i fins que l'administració els va exigir que havien de fer una depuradora només per l'escorxador, i això ja els hi va trencar tots els esquemes perquè ja no tenien diners per poder fer una depuradora i, per tant, aquí ho van deixar.
A l'últim Transhumant, com deies, i fas un pas més enllà i entren molts ítems, a banda d'aquesta trama, l'ofici de pastor, el món de la droga, les esperances perdudes... Però què li passa al Josep? Comença amb una imatge molt potent, oients, que us enganxarà quan sigueu lectors, i és aquesta imatge, aquesta escena del Ricky i la Carme morts en un sofà infecte, literal, d'un garatge per sobredosi d'heroïna.
Bé, sembla que no es pugui barrejar, no?, el tema de la ramaderia o dels pastors amb la droga. I d'entrada sorprèn. Però és allò que dèiem, no? Aquí vaig voler posar diferents elements i un dels elements era precisament el món de la droga en els pobles petits, com el Penedès, que va fer estralls durant els anys 80. I comença amb això. El Josep, que és el protagonista d'aquesta història, no és el pastor que fa la transhumància. El que fa pastor que fa la transhumància és el seu pare, no? I, en canvi, el títol parla de l'últim transhumant, d'aquest pastor que no és protagonista. I, de fet, el que jo estava buscant precisament era que hi hagués algun element més, no? Que no sigui només el tema dels pastors el que ens porti en el llibre, sino que veiem un rerefons que vagi una miqueta més enllà. I en aquest cas era el món de la droga. El Josep és un bala perduda, un jove que ha perdut el nord, que s'ha enganxat a la droga i que no sap com sortir-ne.
Amic de la Carme i el Ricky, no?
Amics íntims del Ricky i de la Carme. I arriba un moment en què ja no sap com sortir-ne d'aquí i l'única manera que troba és fent cas a la seva mare i acompanyar el seu pare en l'últim viatge que farà, que encara ell no sap que és l'últim, l'últim viatge que fa portant les ovelles del Penedès fins a les pastures de Llívia a la Cerdanya. I és en aquest viatge en què ell recupera una miqueta el sentit de la vida. I ho fa a través d'una persona que sentia molt llunyana d'ell, que és el seu pare. No? A vegades les relacions entre pare i fill poden arribar a ser molt llunyanes. I va una miqueta més enllà. Per què són llunyanes aquesta relació entre pare i fill? Primer, perquè és habitual, però l'altre és perquè l'ofici del pare comporta que mig any de la seva vida el passi fora de la casa familiar. És a dir, el pare del Josep portava les ovelles a la Cerdanya i estava 6 mesos a fora de casa. I quan tornava, estava a casa, però era com si no hi fos, perquè la meitat del dia se la passava amb les ovelles a l'exterior i l'altra meitat gairebé al corral. Perquè l'ofici de pastor és un ofici que sembla molt bucòlic, però no és tan bucòlic, és molt dur, perquè et reclama moltes hores, perquè et reclama que cada dia hi has de ser, no hi ha caps de setmana, no hi ha festius, no hi ha vacances, i això, vulguis que no, per més que t'agrada l'ofici, també crema molt. I això explica moltes altres coses. Per què no hi ha relleu generacional en l'ofici de pastor? Per una banda, perquè la gent ja no està disposada o ja no estem disposats a dedicar-nos exclusivament a una activitat cada dia de l'any per sempre, per tota la vida, perquè és massa esclau. I segon, perquè si això t'aportés un benefici econòmic o un benefici vital bo, o sigui, suficient, diries, val, potser sí que ho faré, però és que, a més, el benefici econòmic és molt baix. I, a més, s'ha anat agreujant en el temps, que abans sí podien viure d'això, ara ja no, ara sobreviuen. I això una miqueta també és el que volem transmetre a través del llibre, no? Que explicar aquest món, per què està així, en aquesta situació, cap on estem anant i cap on voldríem que anés, també, no? I això és incentivant el comerç de proximitat, comerç de qualitat, anem a buscar carn a la carnisseria, que és molt més bona, que segurament és de ramaders de la zona, i això és una miqueta el que intentarem a través de les presentacions explicar, no? Que no sigui només presentar el llibre, sinó també transmetre valors i transmetre aquesta idea de que hem de recuperar aquesta activitat perquè és un benefici pel territori.
El Jordi Romeu és bon escriptor, però és també molt bon orador, molt bon comunicador, com heu pogut comprovar. Llegiu l'últim Transhumant, gaudireu una bona estona. Jordi, moltes gràcies i fins sempre.
Gràcies a vosaltres.
La resposta del milió que tothom s'estava fent aquesta setmana, hi haurà o no hi haurà Rua de Carnaval a Vilafranca? L'hem respost a quarts d'11, quan entrevistàvem Àngel Hom, del Servei de Cultura de Vilafranca, que ens ha garantit que a 8:45 puntual sortirà la Rua del Carnaval de Vilafranca. Sí que ens ha anunciat que s'ha suspès la música, la festa que hi havia prevista a la Rambla, amb punxadiscos, perquè es preveu que plogui, però que hi haurà rua, així que amb aquest Carnaval dels Derrumbant i la Sidral Brass Band, acomiadem aquest divendres, acomiadem aquesta setmana. Bona rua, bon cap de setmana i fins dilluns. Vila, 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 vila